camins.
Avui, per fi, torna la Champions. La millor competició del món, quina sintonia, la de les estrelles, la de la emoció, la pell de gallina, amb aquesta música, amb aquest chorus que hem trobat a faltar durant molts mesos i moltes, moltes ganes de veure què fa la Xavi Neta, el Barça, en aquesta competició, en aquesta...
Rafa. Que... Sí. No. Que...
Què passa? Què passa, Carla? Vull la... bona vesprada.
Bona vesprada.
Home,
sí, sí que, no, sí que avui comença la Champions, però
la Champions.
No, però la Xavineta no torna a la Champions.
Com que no?
No.
Per què?
No, ja sé que no vol recordar aquest moment horrible del club, però ara mateix el Barça està a l'Europa League.
A l'Europa League?
Sí, no, ja ho sé, no ja ho ser. Sé, costa molt d'assimilar, però...
No juga a la Champions?
Barça... No.
I... Com?
Perquè no, perquè va quedar tercer de grup i no va passar.
Per tant, torna a Champions sense el Barça?
Torna a Champions, la viure... Champions existeix.
El Madrid la juga, el Madrid la juga.
El Madrid la juga, sí. No avui, però la juga. Sí.
Tremendo.
Em sap greu.
La vida.
Doncs
la vida
sí.
És gràcies, Carla, per aquesta.
Em sap greu.
En fi. En fi. Torna a la Champions sense el Barça. Jugarà dijous l'Europa League, per cert, en directe, mentre estem fent el programa.
Clar, una mica abans.
Una mica abans comença, però la segona part ens agafa en directe.
És com el sopar dels nens petits, que és abans.
És abans.
A 7:45. I la Champions és més tard.
Bé, doncs feu-vos la idea. A mi, jo ja ni me'n recordava. Pensava que el Barça jugaria aquesta magnífica competició, però ja veig que no. I el Madrid sí, hem de viure amb aquesta realitat, amics oients. Però bueno, ara posem-nos a fer ràdio que ens tregui d'aquests mals. Bona vesprada aquest dimarts 14 de febrer del 2023, dia 1 després del nostre particular humil i senzill homenatge a la ràdio amb muntatge magistral del Ferran i la Paula i el carrusel de records d'alguns de les nostres sintonies de la nostra vida, també dels nostres convidats habituals. Ai, la ràdio, dia 1, també després de la tercera entrega de Santi Jiménez a Ràdio Estel amb la seva secció Té Delicte, ahir, curset accelerat de com ser un bon gigoló. Ens falla sobretot el tema de ballar. Aquí punxem, en el tema de ballar, però lo de més jo crec que encaixem prou bé. Història per no dormir, història de crim de menudeo d'un intent de gigoló gallec timat. Si voleu recuperar el Té Delicte i qualsevol dels nostres continguts, podeu trobar-ho tot als nostres comptes de Twitter i d'Instagram, pilotats sempre per la gran Maria José Mendoza, tasca sempre acurada d'una Mary Jo que està, doncs, a tope. Recordeu, Twitter @caminsestel, a Instagram caminsestel. Tenim també una aplicació Radio Estel oficial amb fotos, allò, el fotocall del casament, tots allà passant i fent les fotos, i una pàgina web, radioestel.cat, YouTube i més Estel, que és música en estat pur. Avui dimarts hem preparat una nova Macedònia, ens preparem per rebre la visita de Rosario Santamaría i la seva alegria serà la part final del programa Economia en Valors, patrocinat per la Caixa. I després de les notícies que farem de seguida amb Carla Buiga, ja ens ha donat una mala notícia, i Júlia Julve, parlarem de David Abadías i Aurín. Suposo que ja us sona el nom, perquè és el nom del dia. Ell és prevere i avui el Papa Francesc l'ha anomenat el bisbe auxiliar de Barcelona. Ja hem tingut unes primeres declaracions en exclusiva. Ignasi Miranda, al Sense Distància, ha parlat amb el seu pare, ni més ni menys, el pare de David Abadías. I nosaltres encara us presentarem un altre testimoni per seguir coneixent més sobre la seva vida i el seu tarannà. Hem quedat amb mossèn Gabriel Carrió, rector de la parròquia de Santa Cecília, que és, ni més ni menys, íntim amic del nou bisbe auxiliar de Barcelona, per parlar més de la seva dimensió humana, la dimensió humana de mossèn David Abadías, que en breu, en un mes més o menys, es convertirà en bisbe auxiliar de Barcelona. Serà de seguida. Notícies, David Abadías, Economia versió Rosario, des d'ara i fins les 9, la ràdio nocturna, que us deixa amb aquelles ganetes d'una mica més. Camins a Ràdio Estel.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
És dimarts, això és Camins, la Macedònia de la ràdio. Gran notícia, tenim nou bisbe auxiliar a Barcelona. Es diu mossèn David Abadías i volem conèixer una mica millor. Ens hi posem.
Camins, la bona vesprada a Ràdio Estel.
Ha sigut això, sorpresa, perquè va arribar d'una manera que tampoc, al moment que ningú esperava, al vespre, vull dir, no ho sé, un moment del dia que ja havies baixat la persiana, no?, per entendre's, i per tant la sorpresa va ser. Després, bueno, posat davant del Senyor, doncs molta alegria i aquesta, bueno, aquest sentit comú de respecte, però molta pau.
Són paraules del prevere David Abadías en exclusiva pels mitjans de l'Arquebisbat de Barcelona, evidentment també per aquesta casa. David Abadías, que el proper dissabte 25 de març serà ordenat bisbe auxiliar de Barcelona a la Basílica de la Sagrada Família. Hem conegut avui mateix la notícia del seu nomenament per part, evidentment, del Papa Francesc. Amb aquest nomenament, l'Arquebisbat de Barcelona comptarà amb un tercer bisbe auxiliar que es suma a Sergi Gordo i Javier Vilanova. En aquesta casa us hem donat la notícia, com no pot ser d'altra manera, també us hem anat explicant i descobrint mica en mica qui és mossèn David Abadías, però volem seguir fent-lo a aquesta hora aquí a la Ràdio Nocturna Camins. Sobretot, aquí volem interessar-nos per la seva vessant més humana. És per això que ja podem saludar, i hem quedat amb ell, en mossèn Gabriel Carrió. Mossèn Gabriel, bona vesprada.
No sóc mossèn Manuel Carrió.
Ah?
Manuel Abadías, el fill del David Abadías.
Ah, doncs escolta, perfecte. Jo tenia entès que avui contactaven amb el Gabriel Carrió, que és amic íntim, però encantadíssim de saludar-te a tu també, a David. Manuel Abadías, encantadíssim. Escolta, a veure, com heu rebut la família aquesta notícia? Com us ha caigut? Com ho esteu vivint?
Home, amb una gran sorpresa, però al mateix temps amb una gran alegria.
Perfecte. I ell com ho està vivint? Quins inputs us ha arribat d'ell mateix?
Home, per el que he pogut veure, doncs amb una joia immensa i amb una gran serenor també.
Fantàstic. I de cara a aquests dies, imagino que ell ja s'haurà assabentat amb una mica de temps, no?, d'aquesta notícia. Avui s'ha sabut de manera oficial.
Suposo que sí. Nosaltres vam assabentar ahir a la tarda, eh?
Ah, ahir a la tarda, eh?
Sí, vull dir, ahir a la tarda ens vam assabentar. L'únic que ens va dir, quan ens ho va dir, que portava el full del nunci... Uh-huh. Que no diguéssim res fins avui a les 12 del migdia, perquè hi havia la roda de premsa del senyor cardenal.
Sí.
Però a 7:45, escolta'm, els telèfons d'aquí a casa no han parat ja donant els falsificacions.
Com no pot ser.
Passa de bé, o sigui que les filtracions hi són, eh?
Com no pot ser. Home, sí, clar, aquestes coses també passen, no pot ser d'altra manera. Escolta, clar, jo imagino que la tradició de la fe a casa és molt gran, tu també ets diaca, i clar, com ha estat aquesta transmissió de la fe amb David?
Bueno, la transmissió de la fe, pues, nosaltres hem sigut una família normal i corrienta, catòlica i practicant. Sí que és cert que en David, als 10 anys, anava a la Salle de Gràcia, a fer a la GB, i ens va comunicar un dia al migdia que volia ser capellà. Bueno, pues, escolta, si tens
Fantàstic.
Aquesta idea i vols ser-ho, pues, mira, escolta, cursa l'EGB i quan acabis ja en parlarem.
Uh-huh.
I sí, es va mantindre amb aquesta idea fins que va acabar als 14 anys. I als 14 anys, amb el rector de la parròquia de Sant Miquel dels Sants, que era mossèn Pere, que en pau descansi, doncs el va encausar cap a la conreria.
Uh-huh.
I allà a la conreria, pues, va fer el buc i el cou, i després ja va entrar a l'introductori d'aquí del costat que llavors funcionava, al costat de la residència sacerdotal. Allà no sé si va estar un any o dos anys, i després ja va estar al seminari al carrer Diputació.
Escolta, tu que el coneixes, evidentment, perfectament, és el teu fill, què penses que pot aportar a la labor pastoral a l'arxidiòcesi de Barcelona, Manuel?
Bueno, ara de Barcelona el que pot portar és el que porten la majoria dels bisbes, no? Vull dir, una gran escolta per saber les inquietuds del poble de base i després té la gran capacitat que sap escoltar.
Doncs...
Crec que...
Sí, sí.
I això per endavant li fa veure també la realitat molt més natural, no? Molt més transparent, no?
Uh-huh. Doncs escolta, des d'aquí la nostra enhorabona a la família, estem contentíssims, hem seguit la notícia des de primera hora del matí, des de que l'hem conegut, l'hem escoltat també les seves paraules en exclusiva i continuarem coneixent a David Abadías, mossèn David Abadías, molt agraïts en aquest cas a tu, Manuel, el seu pare, de que estiguis amb nosaltres i fer-nos aquests 5 cèntims de com és ell. Una abraçada, gràcies per estar amb nosaltres.
A vosaltres, adéu-siau, bona nit.
Vinga, fem una petita pausa i continuem.
Radio Estel.
Per veure els acústics que has gaudit cada setmana en directe a Radio Estel, subscriu-te al YouTube de Radio Estel. Per veure les entrevistes que has escoltat, subscriu-te al YouTube de Radio Estel. Per veure els moments especials dels programes, subscriu-te al YouTube de Radio Estel. És bo, bonic i de franc. Subscriu-te al nostre YouTube i deixa de buscar el que ja tens davant dels nassos.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, la Cerdanya, 104.4.
Camins.
Hem d'acceptar la realitat, Rafa Sanauja, de camins a fogons. La meva proposta, torrija de vermut amb sucre. Endavant, boníssima.
Escolta, molt bé el Pol, molt bé el Pol.
Home,
aquestes
Pol.
Propostes...
Bueno, sempre és brillant.
Pol és un tio que... Val la pena.
Val la pena.
El magazín del vespre...
El mejor presentador del mundo después de Basté.
A Ràdio Estel. I know you moved on to someone
new. 4 minuts i arribarem a 9:15. Ara sí que podem saludar mossèn Gabriel Carrió. Gabriel, bona vesprada.
Hola, bon vespre.
Gràcies per estar amb nosaltres. Gabriel Carrió és rector de la parròquia de Santa Cecília de Barcelona i tinc entès, Gabriel, m'ha dit un pardal diaca, que ets íntim amic del nou bisbe auxiliar. És així, eh?
Bueno, sí, sí, tenim una molt bona amistat. Fins i tot vam ser companys al seminari.
Home.
I després ell va ser professor meu, ara a la Gaudí, i fins i tot en aquests moments és el director de la meva tesina.
Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Per tant, relació intimíssima, eh? O sigui,
sí, sí.
I aquesta amistat portada a la direcció de la tesina, com es porta això?
Bueno, doncs molt bé. Aviam, mossèn Abadías sap distingir molt bé quan és el moment de l'amistat i quan és el moment de l'exigència com a alumne cap a la meva part.
Uh-huh.
I per tant, bueno, sabem desglossar molt bé quan estem en un moment i com en un altre.
Fantàstic. Has pogut, imagino que sí, no? Que has pogut parlar amb ell. Com es troba, com es sent després d'aquest nomenament?
A veure, directament encara no hem pogut parlar.
Ah.
Ens hem intercanviat res, un parell de whatsapps, perquè també ell m'ha dit que ara està aclaparat.
Saturat.
Tothom vol parlar amb ell, trucades,
sí.
Whatsapps... O sigui que està una miqueta, doncs, avassallat per tot això.
És normal.
Ho està dient ara amb una extrema alegria, que això és únic, també.
Home, i tant.
I sobretot també amb aquesta pau i aquesta mansuetud que hi té, que això també és únic de veure-ho.
Uh-huh. Mira, ara fas esment a pau i mansuetud. Descriuries així el bisbe auxiliar electe? És a dir, aquestes són les seves característiques essencials? O com el descriuries, en general?
Doncs mira, jo, una persona, doncs, sobretot, això, que és una persona de pau, evidentment, totalment entregada a l'Església, el que significa ser un servidor des del ministeri. Això també és una cosa que té molt clara. Jo sempre ho he vist, això, eh? aquest nivell
sí.
de servir a tothom, sobretot també d'obediència al bisbe. I jo potser el definiré així, com un home de pau i un home que porta també la pau als altres. Eh? Seria, i sobretot amb molt bon humor. Té un humor molt anglès, també tot s'ha de dir.
Molt bé.
Però que et deixa bé, eh? Jo que, i quan t'ha de dir les coses també te les diu clares, però ho fa doncs, amb molta misericòrdia, amb molt d'amor, però amb aquest punt sempre de no aixecar més la veu del necessari, que està molt bé.
Ens l'ha descrit com a persona, molt interessant, molt bon retracte i a més molt bones sensacions les que transmet, però quina és la seva característica fonamental com a prevera? Què diries tu?
Doncs bé, jo crec que és el servei. La seva característica és servir l'Església. O sigui, és fonamental aquest servir l'Església, sobretot aquest enamorament que té de Jesucrist, i es nota, tal com celebra, quan té molta cura de les coses litúrgiques i tot, jo diria que aquestes ànsies de voler servir bé a l'Església.
Uh-huh. De fet, és el lema que ell ha triat, no? El servei de l'Evangeli, crec que ha triat.
Exacte. Sí. Ara també estava llegint jo perquè l'havia triat, que estava llegint, i m'ha dit, bueno, estava llegint i m'ha sortit aquesta frase, entre d'altres, però aquesta, jo crec que realment engloba tot el seu pensament, la seva manera de fer i el seu sentit. O sigui, que està molt ben triat.
És un bon resum, i a més tu ens ho deies també, que el caracteritza, no? Aquest esperit de servei, i jo crec que, clar, aquesta vocació l'ha portat aquest nomenament. Què penses que pot aportar a l'arxidiòcesi de Barcelona? Ja sé que és una pregunta molt profunda, però des del teu coneixement de la seva persona i de la seva vessant pastoral, què penses que pot aportar a l'arxidiòcesi?
Doncs mira, jo crec que a la nostra arxidiòcesi es pot portar també un plus d'alegria, que això també està sempre molt bé.
Home, i tant.
Després, ell sap administrar bé, sap coordinar bé, per tant, aquestes dosis de poder portar grups, de poder estar prop de la gent, això també és una característica d'ell. O sigui, tot el que, diguéssim, ell podria portar, són, jo crec, el meu entendre, que han de ser coses positives, bones, a més, com que parla amb tothom, i això també és bo, doncs, de seguida jo crec que se supera seu. També és una realitat que potser per estar també estudiant aquí a Barcelona i també no se li fa llunyana del tot, o sigui, també per ser diòcesis veïnes. O sigui, que pot aportar també doncs, el complement als bisbes ara que tenim també doncs, en Sergi Gordo, també en Javier Vilanova, i jo crec que l'Omella realment ha fet una tria doncs, bona i allò que també diem justa i escaient.
Fantàstic. Escolta, el mossèn David és una eminència pel que fa a la història de l'Església en particular i a la història en general. Té un coneixement, li ha agradat molt, ha tirat cap a l'estudi de la història, un apassionat, eh?
Exacte, sí. Mira, nosaltres que, bueno, he tingut la sort fins i tot amb un altre capellà que hem anat de vacances junts, i escolta, per allà on anàvem, ell sempre és el que ens fa de guia, perquè és que ho sap tot, i a més et fa una explicació molt acurada, i va posant anècdotes i diu, doncs això va passar aquí, però fins i tot ara recordo. O sigui, que és una persona d'un bagatge cultural molt ampli i molt profund, i sobretot si és coses de l'Església encara molt més.
I tant. De fet, té llibres publicats, entre ells, per exemple, podem destacar Breu història dels concilis ecumènics, en claret, o Breu història de l'Església a l'edat mitjana de la Facultat de Teologia de Catalunya. Els has llegit, tu?
Sí, tots dos, perquè, clar, també li compres per amistat, però després també ens serveixen, clar, aquí quan també hem de preparar treballs o hem de preparar a vegades alguna homilia que et falta alguna dada, doncs de seguida vas una miqueta, perquè a més, com que té aquesta capacitat de síntesi que és molt bona, doncs clar, també cura molt a dir l'essencial amb bones paraules, però molt certeres, i això també ens ajuda molt a nosaltres.
És capaç d'aterrar, d'aterrar a lo millor temes complicats a paraules, doncs, senzilles que poden entrar bé, és això?
Sí, justa. Un tema que podria ser doncs, no, també molt pesat, o dius, caram, això, quin rotllo, eh? Doncs escolta, doncs, ell ho fa molt assequible i és de llegir, eh? No està gens pesat quan llegeixes les seves planes.
Uh-huh. Escolta, se m'ha dit també que sou companys de viatge, no només de vocació, també de viatges, sobretot a l'estiu, és així, eh?
Sí, exacte, sí. Ja tenim com uns dies reservats que cada cop costa més trobar que tots puguin coincidir.
Les agendes.
Aquí gairebé sempre és entre finals d'agost i potser algun dia de setembre.
Les agendes. I quin és el darrer viatge que heu fet, si, per curiositat, em crida l'atenció?
Sí, doncs mira, vam estar per Anglaterra aquesta vegada.
Per Anglaterra, molt bé, fantàstic. I el viatge o l'experiència compartida que us va marcar aquell dia, aquell que recordeu quan sopeu, te'n recordes aquell moment, aquell viatge, com ens va tocar a tots dos?
Sí, sempre hi ha molts moments, eh?
Sí.
Mira, també recordo una vegada que vam veure la sessió de Sant Pol, no? Certs detalls que a mi potser se'm passen per alt, doncs diu, ara fixa't precisament doncs, aquesta tomba, no? La frase aquesta. O sigui, és que hi ha un moment, comparteixes tant, i són moments també sempre tan bonics, dir-te un és que seria impossible.
És complicat.
Triar un, però, no sé, també recordo un dia, doncs, sempre fent les laudes al matí, allò, veient sortint el sol i fent les laudes, doncs, això també és un goig, no?
Home,
i és un home de molta pregària, eh? Perquè a vegades fins i tot nosaltres, el que dius, mira, estan de vacances, potser vols ser una mica la viu-viu, i no, mantenint, doncs, tot el que són les pregàries pròpies nostres, l'Eucaristia, o sigui, per això jo estic content que hem triat un bon bisbe, perquè també sí que és un home de pregària.
Home, això és importantíssim, evidentment, la intimitat, la intimitat amb el Senyor.
Exacte.
També se m'ha dit, ja per acabar aquesta entrevista, que tu com a prevera t'agrada trencar una mica la norma i que fas unes homilies amb molta xispa, que enganxen molt perquè són com divertides moltes vegades.
Sí.
Com definiries tu l'estil de predicar de mossèn David?
Bueno, ell és més, és una predicació més sèria, evidentment. Si ho comparem amb mi, ell és més seriós, evidentment. Però tot això, no, quan predica la gent, no és un predicar per teòlegs ni un predicar per lletraferits, sinó que realment fa el servei que han de fer els capellans, que és posar la paraula de Déu al servei de les persones. També, que en un moment donat l'evangeli que toca doncs és una mica complicadot o sembla una miqueta feixuc, ell sap arribar, sap fer tota l'hermenèutica pròpia, aquesta translació, per posar-ho al dia i que tothom t'entengui.
Està molt bé, perquè al final, moltes vegades, en les homilies, bueno, moltes vegades, hi ha un estil, no?, de vegades que és molt elevat, però no aterra a la vida de les persones. Jo crec que, tal com tu ens descrius el mossèn David, sí que és capaç de portar l'Evangeli a la realitat de l'home.
Exacte.
Gabriel Carrió és rector de la parròquia de Santa Cecília de Barcelona, amic íntim del nou, de l'electe bisbe auxiliar de Barcelona, David Abadías, mossèn David Abadías, que el proper dissabte 25 de març serà ordenat bisbe auxiliar de Barcelona a la Basílica de la Sagrada Família, i ens ha tingut aquesta amabilitat d'atendre'ns aquí a Ràdio Estel per apropar-nos la seva vessant més humana, també la seva vessant evangèlica, el seu esperit de servei, la seva senzillesa, que jo crec que mica en mica ens anirà captivant a tots i farà una gran tasca a l'Arxidiòcesi de Barcelona. Moltes gràcies, Gabriel, per estar amb nosaltres i que vagi molt bé.
A vosaltres, adéu.
Vinga, fem una pausa i seguim endavant amb la ràdio nocturna, la Macedònia de la Ràdio. Fem un canvi radical de tema, perquè ara parlarem d'economia versió Rosario Santamaría.
Ràdio Estel. Omple't els matins de cultura, actualitat i bon humor amb el magazín del matí a Ràdio Estel. Escolta'ns de dilluns a divendres de 11:45 a 14:00 i segueix l'actualitat més enllà de les notícies. El magazín del matí a Ràdio Estel. Cap matí dona tant de si. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Camins. Perdona, és que crec que he interromput la migdiada de Carla. Tot bé, Carla?
Jo com sé que entro cap a i nou,
ja, vas,
aprofito aquí per...
Vas descansant el cervell. Carla Buigas, ara anem amb tu.
Sí.
Val? Ho tens clar, eh? Ara sí. Farem un canvi de sintonia i ja entres tu. D'acord?
Amb Rafa Sanahuja.
No m'està agradant per on està anant aquest discurs que... No sé per què sospito que durarà moltes setmanes.
No.
Estic despertíssima.
Nosaltres fem una broma i ja l'oblidem automàticament.
Sí,
no som insistents.
Sí, que ens coneixem.
I altres persones que expliquen coses.
Per als que creuen que la cultura és un viatge i que viatjar és la millor manera de créixer. A les persones que pensen que la curiositat no es perd amb l'edat. A tots, Caixa Fòrum. Temporada 2022-2023. Creiem en la cultura. Creixem en la cultura. Fundació La Caixa.
Set minuts i més que passen de 14:45. Això és Camins, la ràdio nocturna, la Macedònia de la ràdio. Caminaires, camineros, que ens esteu escoltant, ara és moment de fer la nostra secció amb Rosario Santamaría, perquè avui és dimarts, la tenim a l'emissora per parlar d'economia en valors, un espai produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials. I ara podem saludar Rosario Santamaría. Bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa. Avui tinc ganes de parlar d'amor,
sí?
Rafa. Sí, vinc molt romàntica. És 14 de
Perquè tu,
febrer.
El dia dels enamorats,
Estic molt romàntica.
Sant Valentí.
Sí, ja saps que jo aquestes xorrades sempre estic molt, molt sí, pro, soc molt ets, pro. Ja.
Abans hem tingut un debat acarnissat a la redacció.
Sí, però a veure, Sant Valentí era un sant, o sigui, tampoc està malament, no? O què?
Bueno, jo no dic res. Jo no em pronuncio.
Dic a que... mi m'agrada més Sant Jordi, per commemorar el tema d'enamorats. Això s'ha de dir. A més, a mi de la Rosa m'agrada, perquè jo em dic Rosario, i m'agrada molt el tema cultural. Però Sant Valentí també té el seu rotllo, no? O no?
Home, sí, a mi em crida l'atenció que em parlis d'amor en una secció com Economia en Valors.
Sí,
a veure com
ho
lligues, això, Rosario.
Doncs pues és fàcil, Rafa. Tu saps que quan estàs coneixent persones per tenir parella, és probable que quedis amb aquesta persona.
Perdona,
ja ho sé, quan eres una miqueta més jove, carinyete.
Perdona, és
ja
que a mi el concepte...
Estàs molt
nos estamos conociendo, sempre m'ha fet una ràbia tremenda.
Bueno, però és veritat,
tremenda.
Quan fas la primera cita i de sobte no apareix la persona a la cita.
Això
t'ha passat o no?
Això o és un cop sec al cor i et mata o no val.
Però no t'ha passat mai que hagis volgut quedar quan tenies 20 anys amb alguna noia i t'ha deixat plantau?
Ara m'estàs fent recordar els pitjors anys de la meva vida.
Ostres, tu, tampoc volia això, Rafa. Jo, sí.
En fi, a mi no m'ha succeït massa vegades, però sí que de tant en tant m'ha passat.
Pues a l'entorn laboral, encara que sembli increïble, també succeeix. Malauradament, desapareixer, sense donar explicacions, és una pràctica cada cop més freqüent per part de moltes empreses i candidats, que durant el procés de selecció desapareixen completament. A veure, les empreses saps on són, això sí, físicament, però la persona amb la qual estàs contactant no
de
saps
sobte,
res d'ell, tu.
Missing. Vale.
Missing. Això es coneix no com a missing, sinó com a ghosting. A mi m'encanta aquest nom de ghosting. Em recorda una mica a la peli de ghosting.
Sí.
De ghost.
Ryan Ghosting.
Ghosting laboral. És un costum generalitzat que, segons un informe d'Indeed, s'ha incrementat després de la pandèmia. I és que el 28% dels candidats a un lloc de treball han fet ghosting. 28%, ojo al dato.
Vale.
I el percentatge no para de créixer, malauradament. I per parlar del ghosting, avui tenim amb nosaltres,
aquí,
està aquí a l'emissora,
aquí aguantant els nostres xascarrillos, el pobre, ara el saludarem.
A Xavi Sala, que no ens ha fet ghosting, que és d'agrair, i ell és Head of Marketing de Prosperity Digital, una agència de contractació líder al sector digital que opera actualment a 4 mercats, Espanya, França, Anglaterra i Irlanda.
Xavi Sala, bona vesprada.
Bon vespre. Gràcies per tenir-me aquí.
No gràcies, he fet ghosting tampoc, per la, el Rafa i
gràcies
jo.
Per la paciència. I bé, ens interessa molt. A mi m'ha cridat l'atenció el tema del ghosting, perquè és una pràctica recent. Des de quan es practica i quina generació sol fer més aquest ghosting, aquest desaparèixer, com si no res?
Jo crec que sempre ha existit. El que passa és que hi ha termes que fan fortuna, no? I ghosting... Sí. Arriba...
Vivim una època dorada de termes que fan fortuna.
Totalment.
Eh?
Sobretot si són en anglès.
Quasi tots anglicismes.
Sí.
Doncs arriba el terme per descriure aquesta situació que en realitat ha passat tota la vida, que algú s'esfuma, desapareix.
He anat a comprar tabac. I no tornar.
Exacte,
sí. Exacte.
Una mica el mite.
El tradicional aquest he anat a comprar.
És una cosa inexplicable.
Et dic una cosa, ara m'expliques més, però en aquesta casa...
Ha passat?
No, que jo sàpiga no. Però tinc un company, no diré el nom, que treballava en altra ràdio i que d'un dia per l'altre feia un programa, el seu company de micro, de redacció, era un programa a dos veus. Va desaparèixer del mapa i no ha sabut... Sí, o sigui, amb el temps...
Sí, a més hi ha xarxes socials saber, avui
no?
dia, eh?
Però, bueno, quan m'ho va explicar sí que em va cridar moltíssim l'atenció. Sí, diu, però a més era un treball normal, o sigui, tu veus una persona agobiada o que té problemes, pots dir, bueno, no sé... Però no, era normal, va desaparèixer i igual fins dos o tres anys després no va saber res d'ell.
Doncs això és el tema clau, jo crec, del ghosting, que descriu molt bé l'expressió. No hi ha una traducció, jo crec, ideal en castellà o català. Llavors arriba el terme ghosting, que ve de tot el tema de les dating apps, no? Que allà és com molt extès, que de sobte estàs xatejant i desapareix a la persona, no? Que amb la que estaves xatejant també.
Clar, però per xarxes socials és com fàcil, no? Com qui dius.
Molt fàcil.
No et connectes més i punt.
Però
o tanques
el concepte en si de desaparèixer, esfumar d'una manera totalment inesperada, doncs s'adapta, no? A l'entorn laboral i passa a vegades... bueno, l'estudi aquest hauríem de veure fins què consideren ghosting, no? Fins a quin punt de l'entrevista es considera ghosting, etc. Perquè 28% em sembla molt elevat. Ja he vist l'estudi, l'he mirat i tal. Però és 3 de cada 10. Llavors, jo crec que és elevat.
Sí, una mica. Sembla elevat. Sí. Això segur.
I també s'ha de dir, perdona, que l'entorn digital potser sí que passa més perquè hi ha com una escassedat d'aquest tipus de perfils que fa que es puguin permetre, entre cometes, fer ghosting, desaparèixer sense dir res, perquè potser estan valorant diverses ofertes.
I de sobte diuen, doncs, deixo de contestar i ja està.
Per no afrontar el dir, mira, m'ha sortit una cosa, o simplement per no deixar-se conversa. Hi ha gent que si ha d'afrontar això, potser es torna a convèncer d'agafar l'oferta anterior. Llavors,
per no dubtar més, no? Per
exacte,
no dubtar més.
Per no dubtar més, deixo la comunicació.
Tot i que el meu pare sempre deia que quedar bé no costa res.
No costa res, però sí costa. A vegades,
sembla ser que sí. Sembla ser que costa, una mica. Sí. Però una cosa, estem parlant el ghosting de les cites, no? De les aplicacions d'internet i tal, que de sobte desapareixes, el ghosting de les entrevistes o del procés de selecció, però hi ha altres tipus de ghosting que tinguin a veure en el món de l'empresa?
Sí. Home, com aquest que has explicat tu, que estava que treballant
explicat,
i de sobte desapareix.
És gairebé de Paco Lobatón.
Jo sé d'un altre, també. A la feina on treballava també deien que hi havia un director de l'oficina que de sobte d'un dia per l'altre ja no va tornar.
Ui,
i se marxó.
Imagina't que no torna al TEAC un dia per l'altre, ens preocuparíem.
Ai, t'ho imagines, jo no t'ho faré, això, Rafa.
No, ja sé que no, Rosario.
Ja, segons el
Sant Valentí.
Perdona.
Digues, Xavi.
El que deies tu, hi ha el ghosting de candidat o candidata està fent una entrevista, desapareix, i al revés, l'empresa que desapareix.
També desapareix.
Que està fent un procés de selecció. I de sobte no en sents mai més res després d'haver fet 3 entrevistes o 4.
I un test psicotècnic dificilíssim, també,
sí,
que a vegades
o,
bueno, hi ha...
Proves, has
que
fet un esforç.
Allà, totalment, i desapareixen. És un
tema... Llavors no sents mai més res. Pot haver-hi molts motius. També hi ha, finalment, el ghosting, jo crec que més comú, que és de client a... empresa, o al revés d'empresa-client, perquè clar, normalment estàs oferint un servei o hi ha una conversa i si decideixes no tirar endavant a adquirir uns serveis o un producte, ja és millor escolta, desapareixo del mapa i ja està, no? Entre...
Però l'empresa, per exemple, amb vosaltres que us dediqueu al tema de recursos humans, o sigui, aquí
no,
hi ha...
No,
jo dic,
no,
aquí n'hi ha ghosting a 3 bandes.
No.
Ja deia un.
Imagina que a la nostra empresa hi ha un proveïdor que diu, mira, ofereixo aquest software, fem un parell de reunions,
i després
decidim tirar endavant, i en comptes de... No ho fem nosaltres, eh? En comptes de tirar endavant i comprar el servei,
no
desapareix,
res.
Això passa molt.
Bueno, això sí, és veritat.
Escolta, i els principals motius per a fer ghosting, quins són? El salari, que han trobat una oferta millor, que el candidat no sap realment el que vol, la indecisió... Perquè, clar, és que em crida l'atenció, i més en els temps que corren, no? Sí que és cert que...
Tens una feina...
Sí que és cert que la digitalització... Jo crec que això doncs, ho fomenta, ho fa més fàcil, però déu-n'hi-do, de sobte tancar-se una porta, perquè clar, tu quedes molt malament com a persona amb una empresa que no saps les voltes que pot donar la vida, no? Quins són els motius principals perquè la gent ho faci?
Quedes molt malament i el món és petit. Vull dir
exacte,
que...
i a Riero somos.
Sí, que tu pots permetre potser una vegada, també oblidem ràpid i tothom oblida ràpid i es perdona i tothom tira endavant.
No ho sé,
ja està,
no? Aquestes a veure, personalment sí, però com a empresa, no sé si la gent aquestes coses...
Imagina't que el que li has fet ghosting després està en una altra empresa millor a la qual vols accedir. Diu, no, amb tu no, perquè recordo que em vas fer ghosting. Clar, això pot passar,
clar,
eh? Clar,
és que, és una
que
cosa...
la gent canvia de feina.
Greuges
personals,
sí, sí. Jo crec que és, per això es diu ghosting, perquè és un misteri i no saps mai la resposta final. Però jo crec que...
És veritat, és com un misteri.
Exacte.
No?
Sí. Però és una situació complicada d'explicar i d'afrontar. Pot ser, m'han fet una contraoferta i no tens ganes d'explicar-ho i dius, mira, no, tallo la comunicació i desapareixo i accepto la contraoferta, la meva vida continua. Pot ser que t'hagis desdit perquè per el motiu que sigui, però costa d'explicar-ho. Després d'haver fet tot l'esforç i haver implicat altra gent... decideixes no seguir la comunicació, és com un bloqueig a vegades, no? No és mala fe necessàriament, sinó ho posposes, pot ser simplement que ho posposis i al final la resposta teva no arriba mai, no?
Pot ser que hi hagi un tema, avui en dia moltes coses estan sortint a la llum i tant, un tema també de l'estrès, de la salut mental, d'algun tipus d'agobio personal que dius, Perquè, clar, buscar feina de vegades és molt complicat, estressant, i aixecar-te un altre cop del llit i afrontar i tal, i hi ha gent que potser necessita com fugir i dir, bueno, necessito un dia de respir.
100%. Jo, personalment, també, alguna època he estat intensament buscant feina i és esgotador. I és esgotador donar respostes a tothom. Per part de candidat, no, si apliques a moltes ofertes i tens la sort de tenir respostes entrant en processos de selecció i tenir, per exemple, 2-3 ofertes sobre la taula, clar, has d'articular una resposta negativa. No? Llavors, clar, has de tenir la professionalitat i el compromís de dir, mira, passa això, hi ha aquesta situació i he tirat per aquest camí, aquí està el tema, no és per personal o que sigui, no? Però això a vegades costa i dir, mira, accepto una oferta, ja mai més no vull sentir parlar d'això i tirem endavant.
És que escollir bé la feina, o sigui, ofertes de feina, això també dona per una altra entrevista, eh? Bueno, Rafa, les coses com són.
I si tens la sort d'escollir, ja sembla que, o sigui, em sembla que ja és un gran privilegi, de vegades. Ah, sí. T'has d'agafar el que ve, jo crec.
I el que deies tu, perdona, el tema mental
és important, eh? Sí, és interessant.
Per una altra entrevista, també. Sí. Com t'esgota el tema de buscar feina, sí, és escoltador. Sí. Sí. Però jo crec que queda bé, quan és una empresa, queda bé amb un candidat, amb la d'eines que hi ha automàtiques per dir, escolta, vostè no ha estat seleccionat, jo algunes vegades que m'he trobat, no, cercant feina i dius, ostres, jo agraeixo encara que me diguin adeu, ho sento, però no has continuat, però penso, escolta, diu molt d'aquella empresa que m'està dient que no he passat a la, o sigui, que ja no he passat la primera prova, que era la del currículum, no? És tan complicat, però també de cara a l'empresa, dir, ho automatitzo i ho faig d'alguna manera que no, que sigui senzill poder escriure al candidat i dir-li que no.
Tens tota la raó. A priori semblaria senzill, però si no has portat mai procés de selecció com a empresa, és més complicat del que sembla. Imagina't, per exemple, que ets una empresa petita i necessites contractar, va molt bé, necessites contractar 2 perfils, no ho has fet mai. Dius, bueno, publico una oferta aquí, una oferta allà, etc, i de sobte et trobes amb 500 currículums.
Sí.
No?
Això és veritat que passa.
Com ho fas? Dius, vale, contesto a tothom. Llavors, 3 setmanes contestant a tothom. Deixa de ser pràctic la teva cerca, no? El temps se't menja. Sí, necessites aquests perfils per ara mateix. Si no has establert processos, és difícil controlar aquesta marea de currículums. Pot ser que inclús la següent fase, que és has fet el filtratge amb les eines que siguin, parles amb 10 candidats, candidates, i pel que sigui, ha estat molt bé, etc, però doncs no tens un sistema per tenir totes les respostes, el follow-up, perdoneu el terme anglès, però de dir...
Et perdonem, però amb
el
dificultat.
Ghosting,
però...
estic intoxicat una mica per el tema...
És que està a màrqueting digital.
No, aquesta secció és un festival de termes en anglès.
Sí,
no,
sí.
Llavors costa seguir tots, no? Imagina't que has de rebutjar 10 candidats, candidates, doncs a vegades pots saltar que no quedi clar com ha de ser aquesta nota de rejecció, diguéssim, o acceptació, com han de ser el procés, quantes fases, seguir, tenir, diguéssim, tot en ordre, no és tan fàcil com sembla. Jo crec que és més una qüestió d'organització que no mala fe.
No, s'agraeix molt i crec que l'empresa queda molt bé. Quan et dona la patada, però tu dius.
Entrevista i visita molt interessant d'una vessant que sembla que no existeixi, però veiem que sí.
Sí, sí, sí.
Que existeix i que l'hem d'afrontar i hem de saber una mica per què succeeix i com fer les coses de manera millor. Ens ho ha explicat el Xavier Sala, que és Head of Marketing de Prosperity Digital. Gràcies per estar amb nosaltres, per no haver-nos fet aquest ghosting. Aquí hi ha gent que ens fa ghosting, ja t'ho dic, i convidats. És un patiment, eh? Després d'haver redactat. Després de dir bona vesprada.
Rafa, tu no et passa això.
Sí, alguna vegada sí. I es pateix molt a la ràdio si has quedat amb algú i de sobte no saps res. Sí, és un patiment. És un patiment gran.
Ara ja ho podràs dir bé.
Ara ja ho diré bé. M'han fet un ghosting. Això aquí, com tenim generacions ara, tipo Paula i altres, que aquests termes només... Elles de tant en tant diuen una paraula en català, una en castellà, però normalment és tot en anglès. Doncs jo vaig aprenent una mica. Xavier Sala, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Vinga, la Falca de la Caixa i us expliquem unes quantes notícies que també són interessants.
Per als que creuen que la cultura és un viatge i que viatjar és la millor manera de créixer.
a les persones que pensen que la curiositat no es perd amb l'edat. A tots, Caixa Fòrum. Temporada 2022-2023. Creiem en la cultura. Creixem en la cultura. Fundació La Caixa.
Vinga, va, continuem amb Economia en Valors, amb les notícies més destacades. Rosario, has posat una mica d'amor a l'actualitat.
Molta, Rafa, molta. I sobretot que no t'he fet un ghosting, que això també és estimar-te, Rafa.
Tu tampoc me l'has fet.
No. Mira, comencem, si et sembla bé, parlant del negoci aeri. Segons les darreres dades d'AENA, referents al gener, publicades ahir dilluns, la demanda comença a superar els nivells del 2019, any rècord de viatgers a Espanya. I els aeroports espanyols van registrar els 16,19 milions de passatgers al gener, un 2,1% més que el mateix mes del 2019 i un 62,7% superior al del mateix mes del 2022. Uh-huh. Però, entre els grans aeroports, el Prat és l'únic que no supera les xifres prepandèmia. Per la instal·lació barcelonina van passar al gener 3,07 milions de passatgers, un 6% menys en relació amb el mateix mes del 2019.
Ja veus.
Es tracta, això sí, del seu millor registre en comparació del 2019 des de que va començar la pandèmia, però...
La manca de recuperació dels vols amb Àsia i el Brexit expliquen aquesta menor recuperació al Prat, però també hem de dir que l'aeroport de Reus, per exemple, amb prou feines, va transportar 391 passatgers aquest gener, un 93% menys que fa 4 anys, i que per Girona van passar 14.320 viatgers a 61 punts de distància del mateix mes pre-Covid. Molt per sota, per tant, del 2019.
Sí, que són, no és només Barcelona, que, eh?
Però vinga, parlem de bones notícies, vinga, que va. És el dia de l'amor.
Vinga, va, va. Una bona notícia, Rafa, és que les empreses emergents de salut de Catalunya van captar una inversió de 445 milions
Bien.
D'euros l'any passat.
Ens enamora,
un
això.
Un 87% més que l'any anterior, va. Liderades per Imprès, que és una empresa de tecnologia dental que va protagonitzar la primera mega ronda del sector amb 122 milions d'euros. Sense aquesta operació excepcional, l'augment seria del 36%. 6%, que tampoc està malament. Uh-huh. Això, segons les dades presentades ahir per Biocat, l'associació promoguda per la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona i les patronals per impulsar el sector biomèdic a Catalunya, que posen de manifest que el 2022 es va tancar 35 inversions, una menys que l'any anterior, però amb més volum mitjà, o sigui, més dinerons.
A més, el 2022 s'ha consolidat la internalització...
Internacionalització.
Gràcies, Rosario.
Per aquest cop de mà, per
treure'm
no,
del pou, internacionalització.
Internacionalització. Això podem fer un separador, eh?
Sí, evident. Bueno,
Alexa,
d'aquest programa,
digues internacionalització.
D'aquest programa surten separadors per tota la temporada, ja. En fi, el 95% de les operacions han comptat amb la participació d'inversors estrangers i l'any passat van invertir a Catalunya 117 fons, una xifra que s'ha doblat els darrers 3 anys, que provenen majoritàriament d'Europa, els Estats Units i Àsia. Va, i
estàvem parlant del sector de la salut, eh? Que ja ens hem perdut amb la internacionalització.
Gràcies una vegada més, Rosario, per aquesta mà, amable que em tires. Parlem d'alimentació.
Vinga, la Fundació d'Estudis d'Economia Aplicada, FEDEA, recomana substituir l'ajut general i indiscriminat en l'energia i els aliments, via rebaixa d'impostos, per mesures selectives cap a les classes més desafavorides. Sí. És la recomanació que va llançar ahir dilluns en un informe complet signat per Àngel de la Fuente, en què analitza la situació econòmica i la resposta del govern a la crisi d'Ucraïna.
Vale.
El Centre d'Estudis valora molt positivament la decisió presa a finals de l'any passat per canviar la bonificació general dels combustibles per una bateria de mesures específiques adreçades als sectors més afectats per l'encariment dels carburants, però consideren que cal aplicar la mateixa lògica en el cas de les rebaixes dels impostos sobre l'energia i els aliments bàsics, que s'haurien de substituir per ajuts directes i selectius a les persones més desfavorides.
És a dir, que la rebaixa de l'IVA dels productes bàsics de la cistella de la compra...
Que estàvem tu i jo celebrant, te'n recordes?
Sí, pues bueno, no. Doncs no, del mateix impost sobre l'electricitat, de la supressió de l'impost de generació i d'altres mesures similars, no siguin generals per a tota la població,
exacte,
sinó que vagin dirigides a les famílies i empreses vulnerables.
Tu i jo que ho celebràvem, doncs pues mira, això segons FEDEA, que redundarà en un estalvi substancial de recursos públics.
Doncs fins aquí les notícies, Rosario.
Em sembla molt bé, acabem aquí. Molt bé. Ens veiem dimarts que ve, que ja no serà Sant Valentí.
Sí, Déu vol, el dia 21 de febrer. Fins
molt
el proper dimarts, nosaltres que anem recollint.
Per als que creuen que la cultura és un viatge i que viatjar és la millor manera de créixer. A les persones que pensen que la curiositat no es perd amb l'edat. A tots, Caixa Fòrum. Temporada 2022-2023. Creiem en la cultura. Creixem en la cultura. Fundació La Caixa.
I a punt d'arribar a les 9 de la nit, 9 dimarts de la segona temporada de Camins, amb un home que perfectament podria formar part dels Village People, Ferran Capdevila a la producció, Júlia Julbe i Carla Buigas són a la redacció, sempre amb el suport de Sílvia Muñoz i de la Caselles. La nostra segona vida, la virtual, és a les mans de Maria José Mendoza i les seves i les nostres xarxes socials. Gran Maria José i la clau de tot plegat... Paula Moreno, les vies de so i el muntatge musical. Ara de seguida, informació puntual en el butlletí de les 9, també a les 10, també a les 11. Salutacions pels qui ens escolteu en la repetició de les 6 del matí, bell mig de la setmana, vinga, ànims, que això ja ho tenim. I pels de directe, que acabeu de passar una bona nit de dimarts. Tots del Bayern de tota la vida avui, eh? No vull a ningú del PSG, tothom del PSG. Nosaltres que ho deixem aquí, però demà més ràdio nocturna, més Macedònia, més ràdio eclèctica, més d'allò que us donem nosaltres.
Anava a dir que faríem ghosting, però no, demà farem Camins i farem molt bona ràdio. Escolteu-nos, si us plau.
Un dia podríem fer ghosting aquí al Camins i, saps?
I si et diuen alguna cosa, dius que m'he anat a fer un camí. M'he anat a fer el camí, no? No sé, per això faig el ghosting i no estic aquí. Estic caminant. No té gràcia. No traieu un separador d'això, sisplau.
Gran dia de separadors en aquesta casa
no.
En general.
Alexia, però Rosario, Alexa, calla.
Alexa, calla. Haz un chiste mejor. Gràcies, Rosario, per tot. I vosaltres, cuideu-vos. Bona nit, fins demà.
Quan acaba el dia, comencen els Camins.